RACB Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El mateix dia en què el Boletí Oficial de l'Estat publicava la Llei Orgànica d'Amnistia per la Normalització Institucional, Política i Social de Catalunya, el Parlament ajudava a pujar a Josep Rull, un dels homes clau del procés, a la presidència de la Mesa per desafiar una vegada més el Tribunal Constitucional. Ni un dia va trigar també un altre històric del processisme, Jordi Turull, un altre dels homes forts de Puigdemont, a exigir al Tribunal Suprem que esborrés la inhabilitació que pesa sobre ell mentre reptava Salvador Illa, el socialista, abandonar la carrera si la seva investidura no prospera. És difícil saber si l'acord per la Mesa s'estendrà a la investidura total. El que sí sembla clar, perquè no ho han ocultat mai, és que Junts no es fia de Pedro Sánchez i no li importaria molt deixar-lo caure. Ells ja tenen el que volien i no és només l'amnistia, sinó la clau del govern de la Generalitat i del que pugui venir després. La incertesa és la nota dominant d'aquest període que s'obre des d'ara. A la incògnita de qui presidirà la Generalitat se suma l'obertura d'un període de 2 mesos perquè jutges i tribunals comencin a aplicar la llei, període durant el qual proliferaran diversos recursos d'inconstitucionalitat i davant també de les institucions europees. Tot això sumat ja a una delicada situació a la qual es troba el president del govern, Pedro Sánchez, i també tot el seu executiu. Bona tarda, soc Carlos Lozada i la desafortunada per interessada llei de l'amnistia continua generant a dia d'avui moltíssimes reaccions. Per exemple, aquest matí, els 4 fiscals del procés han entregat al fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, l'informe que recull el seu rebuig a amnistiar la malversació, que s'atribueix, entre d'altres, al pròfug Carles Puigdemont en entendre que va tenir ànim de lucre i que va afectar els interessos de la Unió Europea. I en clau política, Vox ha anunciat també aquest matí un recurs davant del Tribunal Constitucional a través de la Junta de Castilla i León. L'anunci s'acaba de fer aquest matí a Barcelona, l'ha seguit el Sergi Tor. Bona tarda, Sergi.
Bona tarda, Carles. Per presentar un recurs d'inconstitucionalitat en necessita 50 diputats o senadors, xifra que ara Vox no té. D'aquesta manera ho presenta via govern autonòmic, que estan facultats per fer-ho, mitjançant en governs on Vox governa amb coalició amb el Partit Popular. N'hi ha a 3 hores d'ara, govern d'Aragó, Extremadura o Castella i Lleó. Reunió de coordinació aquest matí a Barcelona després de que la Comunitat d'Aragó ja hagi presentat el seu recurs d'inconstitucionalitat, al considerar que la llei d'amnistia vulnera el principi d'igualtat que consagra la Constitució. Els governs de Castilla i Lleó i Extremadura s'afegiran. El líder de Vox a Catalunya, Ignacio Garriga, explica quins són els motius per la presentació d'aquest recurs.
El recurso de inconstitucionalidad, pues bien, nosotros lo hemos dicho en muchas ocasiones. Somos conscientes de que en algunos momentos, por culpa del Partido Socialista, algunas instituciones se han convertido más en delegaciones del Partido Socialista que en instituciones garantes de nuestro Estado de Derecho. Para decir un mensaje muy claro, sobre todo a los españoles y a los delincuentes. A los delincuentes, que quien la hace, Vox va a estar detrás para hacer todo lo posible y que la pague.
Vox reitera que liderarán la respuesta judicial y al carrer contra la llei d'amnistia, porque Ignacio Garriga avanza que está absolutamente convençut de que habrá movilizaciones ciudadanas contra esta llei y que Vox les recolzarà totes.
I els que també hi diuen la seva són els sindicats policials. En aquest cas, USPAC, els Mossos d'Esquadra, que ha fet arribar una carta molt dura, molt contundent, al conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, per fer-li saber que estan en contra d'aquesta llei perquè legitima els agressors dels agents. El portaveu del sindicat, Albert Palacios, assenyala a Elena com un dels promotors de la llei i reclama que el govern també es faci càrrec de les indemnitzacions als policies lesionats quan s'arxivin totes les causes. Yolanda Canales.
Des d'USPAC han fet una carta al conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, on li recorden que el seu deure és el de garantir la defensa dels agents del cos, dels seus treballadors, en definitiva. Però, en canvi, diuen, el conseller s'ha dedicat a promoure una llei que legitima la violència física contra els agents quan aquestes agressions les hagin protagonitzat individus que reivindiquessin o que promoguessin la independència de Catalunya. En definitiva, des d'USPAC creuen que el propi conseller està defensant la impunitat dels que han agredit els agents. El portaveu del sindicat, Albert Palacio, ha explicat que no entren a valorar la llei d'amnistia, que és un acord polític, però sí considera que el conseller ha venut els seus treballadors i per això vol que, com a mínim, no posi pals a les rodes a l'hora de que puguin cobrar les indemnitzacions corresponents als agents ferits.
Ha venut els seus treballadors. Nosaltres tenim 40-50 afiliats
que van rebre agressions durant aquests últims anys. Aquestes agressions quedaran impunes i que es facin càrrec de les indemnitzacions que han rebut. Ell està amb el seu cotxe oficial, ell arriba amb els nostres escortes, ell dorm a casa seva, mentre els seus treballadors, més de 17.000 homes i dones del cos de Mossos d'Esquadra, s'enfronten a violents.
I és que la carta recorda que alguns agents van necessitar hospitalitzacions, intervencions quirúrgiques i d'altres han patit lesions permanents. I tot plegat per enfrontar-se a violents que van utilitzar ganivets o destrals contra els agents durant les mobilitzacions.
I molt lligat a tot aquest tema de la llei d'amnistia hi ha el debat d'investidura del futur president de la Generalitat. I és que a dia d'avui hi ha dos candidats, Salvador Illa, el socialista Illa, guanyador de les eleccions del 12M, i el líder de Junts, el pròfug Carles Puigdemont, i que està pendent precisament d'aquesta llei d'amnistia. Avui el president del Parlament, Josep Rull, ha fixat pel dia 25 de juny el primer ple d'investidura. Abans, però, entre dimarts i dimecres farà la ronda de contactes amb els grups parlamentaris per veure quin dels dos candidats té més suports. Dijous farà públic si convoca el debat d'investidura i quin és el presidenciable. Tant Illa com Puigdemont s'han mostrat disposats a ser investit, tot i que ara mateix l'aritmètica parlamentària i també els posicionaments dels diferents partits fan molt difícil qualsevol de les dues opcions. Obrim ja ara l'àrea de serveis. En primer lloc, el temps, les pluges, sobretot d'ahir dimarts, van regar doncs, pràcticament tota Catalunya, deixant registres d'aigua molt importants, de fins a 42 litres per metre quadrat, per exemple, a l'Observatori Fabra de Barcelona. Avui torna a ser un dia de xàfecs importants, destacats aquest matí, també ho serà aquesta tarda, però atenció, perquè a partir de demà sembla que s'obren ja clarianes i es recuperaran les temperatures. A finals de setmana, tot ens situarà a un ambient de pràcticament d'estiu entre els 25 i els 30 graus. I com està la xarxa viària en aquests instants? Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. En general, parlem de calma en aquesta xarxa viària, principals carreteres i autopistes catalanes sense grans incidències que ens hagin de complicar la circulació. De fet, ara, bàsicament, hi ha un tram més carregat, continua aquesta zona de la C-17 a l'altura de Granollers, entre Lliçà de Vall i Granollers, aquest tram de la C-17 més carregat, més lent, en sentit nord, en sentit Vic, i les rondes de Barcelona també presenten alguns trams d'aturades intermitents, podríem dir habituals, a la ronda litoral, entre el Fòrum i la Barceloneta, en sentit Llobregat, a la ronda de dalt, com a mínim, entre Sant Gervasi i la Vall d'Hebron, en sentit Besòs, és a dir, anant cap al nus de la Trinitat. És tot des del Servei Català de Trànsit.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
2:02:03 a tot Espanya es calcula que 3 milions de persones sofreixen alguna malaltia rara, un diagnòstic que habitualment triga anys en arribar i que només té tractament en un 6% dels casos. Els investigadors asseguren que falta recerca per escurçar els terminis de diagnòstic per poder donar una millor resposta a aquests pacients. I és en aquest punt quan l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona i la Fundació Amancio Ortega han signat avui un conveni per crear el Centre de Medicina Úniques, que serà pioner en recerca de malalties minoritàries i que entrarà en funcionament l'any 2026. El centre també podrà oferir i millorar noves teràpies o tècniques com la de l'estimulació cranial empleada a Sant Joan de Déu i que ha permès la salvació de Santiago, que té 9 anys i és de Navarra. El Santi i el seu pare han estat un dels protagonistes de l'acte d'aquest matí, el que hi ha estat Lian Ledesma.
Avui a l'Auditori Sant Joan de Déu Pediàtric Cancer Center de Barcelona s'ha tancat la signatura del conveni entre la Fundació Amancio Ortega i l'Hospital Sant Joan de Déu. Aquesta signatura tira endavant el projecte d'un centre pioner en atenció i recerca de malalties pediàtriques minoritàries anomenat Úniques, que està tassat en 59 milions d'euros i amb un espai de 13.000 metres quadrats i 6 plantes. Manel del Castillo, director de l'Hospital Sant Joan de Déu, parla del que significa aquesta col·laboració.
En el proyecto Únicas pretende cambiar algunas de esas cosas que creemos que no se pueden aceptar, las dificultades que tienen las familias con niños con enfermedades minoritarias, y estamos dispuestos y totalmente determinados a buscar modelos de diagnóstico de precisión, a buscar una atención más integral y desarrollo de terapias innovadoras. Estamos determinados a contribuir a cambiar la historia natural de estas patologías y agradecidos por la oportunidad de hacerlo.
A l'acte, el protagonista ha estat Santiago, un nen de 9 anys i resident a Navarra que ha sigut capaç de superar amb èxit una patologia neurològica que li provocava contraccions involuntàries als músculs de les extremitats inferiors. El seu pare, emocionat, ha explicat com ha estat el cas del seu fill.
Nos derivó a Darío y al Hospital Sant Joan de Déu para que nos dieran aquí un diagnóstico y en 3 semanas Santiago le estaban operando y 20 días después empezó a caminar. Empezó a caminar. Entonces, pues nada, estamos súper agradecidos. Ha sido todo muy fácil, ha sido todo muy rápido. Y yo creo que es un día de alegría, de esperanza para otras familias, de gratitud hacia la Fundación de Amancio Ortega.
Ara, Santiago ja fa vida normal i deixa enrere un camí molt difícil que ha sigut capaç de superar. Amb això, Santiago i l'Hospital de Sant Joan de Déu han volgut mostrar que res és impossible i que el nou centre Úniques ajudarà més gent amb malalties minoritàries neurològiques.
I encara més bones notícies mèdiques i d'investigació. El nombre de donants de mèdula òssia a Espanya va augmentar un 8% l'any passat després de 6 anys de continuades caigudes. L'any 2023 es va assolir la xifra de 484.000 donants, segons la Fundació Josep Carreras. Aquesta xifra va permetre que un total de 947 pacients d'arreu del món van trobar una mèdula compatible i van poder ser trasplantats. Espanya és el 13è país del món en donacions i el 6è d'Europa. El perfil del donant, inclòs en el registre, doncs continua sent el d'una dona. Només un 36% són homes, tot i que el prototip ideal de donant és un home i jove. D'això i de la feina en quant a investigació que fan des de la Fundació Josep Carreras, n'hem parlat aquest matí a Rere en Cope Catalunya i Andorra amb el director del registre de donants, Sergi Querol, i la Yolanda Canales.
A Espanya hi ha uns 484.000 donants de medula i es vol arribar a superar la xifra del 500.000. D'una medula és d'una vida, perquè sovint el trasplantament és l'única esperança per a molts malalts de leucèmia o d'altres malalties de la sang per curar-se completament, perquè no recaiguin, com explica el doctor Sergi Querol, que és el director del registre de donants de medula òssia, RETMO, gestionat per la Fundació Josep Carreras.
Se fa un trasplantament per aconseguir que aquesta curació siga duradora i que sigui per tota la vida, no?
Qui pot ser donant? Doncs bàsicament qualsevol persona sana d'entre 18 i 40 anys i que sobretot estigui disposat a ajudar.
Una persona amb voluntat, amb desig d'ajudar una altra, això és el primer. Segon, que tingui menys de 40 anys. Tercer, pugui anar a un centre de donants, inscriu-se com a donant, és una donació semblant a la donació de sang.
El doctor Querol parlava que és com una donació de sang, però en aquest cas el que es dona són cèl·lules mare que posteriorment es trasplantaran al pacient i que li serviran per regenerar, per resetejar, per dir-ho d'una forma planera, la seva medula. Ara bé, donant i pacient han de ser compatibles i això no és fàcil perquè hi ha moltes combinacions, com diu el doctor Sergi Querol.
Les combinatòries fan que trobar a l'atzar un donant que sigui com tu és molt baixa, eh? I depèn també de l'origen geogràfic de cada pacient, no? Però en general calculem que a l'atzar necessitaríem revisar 2.500 donants per trobar-ne un igual.
Hi ha dos tipus de donants, els familiars, i uns altres són els que estan al registre de donants, on després de fer-se unes analítiques, les seves dades queden guardades. En el cas que es trobi que aquest donant i un pacient són compatibles, es posa en contacte de nou amb el donant per comprovar si efectivament està interessat a fer la donació, que es fa al moment i que no es conserva.
Si aquest pacient és compatible amb tu, seria en aquest moment que se tornaria a contactar amb tu per demanar-te si continues estant interessat en fer la donació i aniria a fer-se aquesta donació. Aquesta donació no es conserva, eh? Aquesta donació es fa i viatja allí on és el pacient.
S'ha de tenir en compte que el fet de donar medula és un procés relativament senzill que no posa en perill la vida del donant. Uns dies abans, això sí, ha de prendre una medicació perquè es generin més cèl·lules mare. I pel que fa a l'extracció, acostuma a fer-se a través del braç i dura unes 3 o 4 hores.
Acabem d'escoltar els professionals de la Fundació Josep Carreras en el tema de la donació de mèdula òssia. Volem parlar ara amb un donant. Es diu Adrià León. Adrià, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Molt bé, doncs explica'ns una mica a nosaltres i als oients en general la teva experiència com a donant de mèdula òssia. Quan ha estat això i per què ho has fet? O per què ho fas encara?
Doncs jo em vaig apuntar quan tenia 18-19 anys i de fet em van trucar farà 3 mesos, una cosa així, per ja la trucada definitiva, quan ja tenia ara que just el divendres em faig 28. Vull dir que hi ha hagut un impacte de 10 anys. Aleshores, no vaig apuntar perquè ho vaig veure de les programes de donació del Banc de Sang i Teixits, i em va semblar un gest molt maco, però en aquell moment em vaig donar moltes voltes. És a dir, sabia que era un procés de que és relativament infreqüent que et truqui. Al gener-febrer em van enviar un missatge conforme hi havia una persona que ho necessitava, que si estava seguia interessat, i en aquell moment, evidentment, els vaig dir que sí.
Clar. I què va passar pel cap el moment que et van trucar i que et van dir que havies de fer les proves i tot plegat? Què va passar pel teu cap?
Doncs mira, sobretot va ser un moment d'alegria immensa, perquè jo sempre m'havia fet molta il·lusió de poder fer una donació com aquesta, que al final és un acte absolutament altruista, i que jo crec que són actes aquests que fan una miqueta més maco el món on vivim. I bueno, en aquell moment el primer que se'm va passar pel cap va ser, uau, que xulo, li podré estar salvant la vida a una persona. Però, de fet, vull dir, la cosa que em va passar va ser just en el moment en què m'ho van dir, bueno, se'm van posar els pèls de punta.
Ja, yeah. Perquè feia por el fet de no saber com aniria la duració, com es feia el sistema.
No, en absolut, em feia molta il·lusió, molta il·lusió, por no em fa, vull dir, al final no fa ni mal, no fa por.
Molt bé.
Al final és una cosa, és com anar a donar sang, però estàs en comptes de mitja horeta, estàs 2 hores i pico, 3, i al final és una cosa que pràcticament tothom ho pot fer, no costa res, i al final li estàs salvant la vida i li estàs donant una oportunitat a una altra persona que igual no coneixes, però per aquesta persona li estàs canviant la vida.
Has pogut fer vida, pots fer vida normal després de la donació, al mateix moment, o has de fer un repòs de 24 hores? Com funciona?
Mira, bàsicament això consisteix en que els 4 dies abans t'has de punxar una medicació, que el que fa és treure les cèl·lules que es volen agafar a dintre del torrent, és a dir, a dintre de la sang, i llavors aquestes cèl·lules s'agafen amb una màquina. Aleshores, és com si passessin per una centrifugadora i aquesta centrifugadora t'agafa les cèl·lules i se les queda. I tot el que sobra que la màquina no vol, t'ho torna a la sang. És a dir, jo el mateix dia ja estava fent vida normal. L'única cosa és que els 4 dies abans d'aquestes punxades doncs moré per una miqueta.
T'agradaria conèixer la persona que ha estat receptora i, bueno, i saber que li has donat una nova oportunitat de viure, Adrià, o millor no conèixer-la?
A veure, de fet, la base de la donació de transplants és que sigui de forma altruista, que no vulguis treure un rèdit econòmic. També jo crec que és una de les coses maques de la donació. Jo crec que, per exemple, amb sí que pots reconèixer la persona que li has donat, evidentment sense una motivació econòmica. Amb el tema de la mèdula, com que és un producte que realment tu pots donar tantes vegades com vulguis, tot i que això s'ha restringit, està una miqueta més limitat, suposo que també per un tema ètic.
Clar.
Però jo crec que si no hi hagués aquesta implicació de que podria haver-hi un rèdit econòmic, a mi m'agradaria conèixer la persona. Però més que res per saber què és el que ha fet amb els anys que li he donat de vida, que a mi és una cosa que no m'ha costat res.
Que és molt maca, a més a més. Escolta, tu estàs apuntat en aquest registre de donants. Algun requisit especial per estar-hi apuntat, Adrià?
No, realment no. Vull dir, has de ser una persona sana que no has de tindre cap problema a nivell immunològic, és a dir, no has de tindre cap problema autoimmune ni tampoc algunes patologies que estan excloses, però realment la captació de donants hauria de ser de persona jove, generalment home, de 18 fins als 40 anys, és a dir, es busca gent jove. Però no hi ha cap mena de requisit en quant a ser una persona amb un estat físic excepcional, sinó que pràcticament tothom ho podria fer.
Clar, tothom, qui vol i qui pot, és donant de sang i sembla molt habitual, poder és menys habitual ser donant de medula òssia, no? Caldria poder més pedagogia, més informació, més saber l'importància que té ser donant de medula òssia, Adrià?
Jo crec que sí. Al final, en el món on estem vivint ara, jo crec que falta molta informació a nivell tant a nivell sanitari especialment, però bueno, també en el tema aquest de donació d'òrgans, jo crec que és molt important la informació i com es dona aquesta informació, perquè hi ha molt desconeixement. Si es fes unes campanyes d'informació a nivell públic de que realment és una cosa que no fa mal, que no molesta, que ho pots fer i en una altra persona li pots estar canviant el món, doncs jo crec que les donacions pujarien, jo crec, perquè al final és molt desconeixement.
Molt bé, doncs aquí queda el testimoni de l'Adrià León, donant de medula òssia. Enhorabona per aquesta iniciativa. Ja fa 10 anys que ets donant, no?
Sí, o sigui, durant 10 anys he estat donant sang i ara aquest any m'han trucat per donar la mèdula òssia. Això només es pot d'un cop.
Un cop, no?
I després, en el cas de que algun familiar ho necessiti, sí que es podria fer altres cops. Però, en principi, per una donació anònima,
és un cop. Adrià, doncs, moltíssimes gràcies pel teu testimoni. Enhorabona. I que l'exemple que has donat amb aquesta entrevista doncs serveixi perquè hi hagi molta més gent que doni un pas endavant i s'apunti en aquest registre de donants de mèdula òssia,
Moltes gràcies.
Hem escoltat el testimoni d'aquest donant, a l'Adrià, moltíssima sort i gràcies per la teva solidaritat amb tots els que ho puguin necessitar. Deixem, aparquem aquest tema, entrem en qüestions polítiques municipals, per exemple, que el grup d'Esquerra a l'Ajuntament de Barcelona desvincula el seu possible pacte amb el PSC de les negociacions per la possible investidura del socialista Salvador Illa al Palau de la Generalitat, com a president de la Generalitat. La Federació Local dels Republicans ha defensat aquest matí la seva autonomia per negociar amb l'alcalde Jaume Collboni, però asseguren que la direcció del partit ha estat informada minut a minut de totes les negociacions. L'acord tancat la passada nit entre republicans i socialistes serà posat a votació de la militància d'Esquerra Barcelona el pròxim dijous. Mar Puerto.
Sí, Esquerra Republicana ha assegurat que l'executiva nacional del partit respectarà la decisió de la militància de la ciutat, que aquest dijous votarà sobre si entra o no el govern de Jaume Collboni. El grup ha reivindicat l'autonomia local del partit i ha defensat que s'ha assolit el millor preacord possible amb el PSC per entrar al govern municipal. Així ho ha explicat el portaveu adjunt i regidor Jordi Corones.
Esquerra Barcelona i el grup municipal de Barcelona han de posar Barcelona al capdavant. Estic segur i convençudíssim que respecte al que passi al Parlament, el grup parlamentari és plenament capaç de resoldre i de dur a terme amb lideratge i amb efectivitat les qüestions que s'han de resoldre allà. Per tant, a nosaltres ens toca Barcelona i crec que ens hem de centrar aquí i no esperar o dependre o no prendre decisions, perquè no prendre decisions també implica soroll i crec que és el moment de prendre-les.
A més, Corones ha admès opinions diverses a la direcció nacional, que el màxim òrgan del partit no és un bloc unànime i que hi ha percepcions diferents. Per la seva banda, la militància del PSC de Barcelona votarà el preacord de govern després que ho faci a Esquerra. La consulta interna de socialistes tindrà lloc a partir de divendres, cosa que si prospera, les dues aprovacions permetria a Collboni i a Alemany presentar el nou govern diumenge o dilluns.
Gràcies, Mar. Fem ara una pausa per publicitat i després anirem fins al mercat de la Boqueria. Està a punt d'obrir-se una nova polèmica al voltant de la presència a partir del dia 1 de juliol d'agents cívics. Atenció amb la tasca de reduir la massificació turística i evitar també comportaments incívics o que molestin l'habitual dia a dia d'aquest mercat. T'ho explico d'aquí dos minuts.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
Los hechos y las tendencias. Y analizar cada una de ellas con tranquilidad. El Partido Popular ganó con claridad las elecciones europeas. Ganó con claridad, aunque el resultado no acabe de contentar mucho a nadie. Por aquello de las expectativas.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Me voy para el campo, que sé que siempre salgo ganando productos frescos a cada lado.
Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Porque en Alcampo tienes el melón verde a 0,79 euros el kilo. En tu tienda, web y appalcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares hasta el 13 de junio. Alcampo, sales ganando.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Evitar els inconvenients que genera la presència massiva de grups de turistes, així com de visitants que utilitzen la Boqueria per a diferents actes lúdics. Amb aquest objectiu, l'Ajuntament de Barcelona distribuirà pel que és considerat com el millor mercat del món agents cívics que, entre altres suggerències, als turistes hi ha la de no fer fotografies. El líder popular a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Cirera, no entén aquestes restriccions. És així, Marc Puerto.
Sí, i tot perquè no es perdi el principal objectiu, la venda de productes d'alimentació. Els informadors, que cobriran un total de 84 jornades laborals, es coordinaran amb la direcció del mercat, el personal de vigilància i les empreses de neteja, i les tasques encomanades aniran molt més enllà de la d'informar els usuaris de la Boqueria. Hauran d'informar els turistes de la impossibilitat de l'estacionament de persones davant dels llocs i l'aglomeració que es produeix als passadissos, una mesura, en definitiva, que servirà per combatre els selfies. I en la mateixa línia també hi haurà l'obligació d'informar de la prohibició de manipular els aliments exposats o que es toquin amb ànims de curiositat o de fer una fotografia. Restriccions que no entén, per la seva banda, el líder popular en l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Cirera.
Lo que está haciendo Jaume Collboni con el mercado de la Boqueria no tiene nombre. No solamente no está permitiendo que las paradas vacías se llenen con negocios que prestigien el mercado, sino que además no resuelve los graves problemas de inseguridad que tiene la parte trasera de ese mercado, en la Plaza de la Garduña. En lugar de resolver estos problemas, Collboni se le ocurre pues que a partir de ya las personas que visitan el mercado no podrán sacar fotografías. Creo que Barcelona necesita menos ocurrencias y necesita un gobierno que gobierne preocupado por los problemas reales.
A més, també hauran d'advertir els visitants que no es poden desplaçar en bicicleta o en patinet per l'interior, així com la prohibició d'estacionament de les persones assegudes a terra, descansant o menjant en espais no destinats a aquests usos. D'altra banda, es frenaran els crits de grups que visiten la Boqueria com a punt de trobada d'activitats lúdiques i la prohibició, com dèiem en un principi, de fumar o d'accedir al mercat amb gossos.
De la ciutat anem cap a la muntanya. El Pirineu continua obert al debat sobre la presència cada cop més destacada de l'os bru. Regular la seva presència o fer-la compatible amb la ramaderia i l'agricultura, que són els dos sectors que tot sovint es queixen pels atacs d'aquests animals als ramats de xais i de cabres. Avui la població d'ossos continua creixent i ja arriba als 41 exemplars, mentre que l'any 2022 n'hi havia 38, això al Pirineu català. Mentrestant, el nombre d'atacs a la ramaderia durant l'any passat ha estat d'uns 16 aproximadament, una xifra que, segons Acció Climàtica, es manté estable, tot i l'augment progressiu de la població d'ossos. Mentre l'administració ha posat mesures per evitar aquests atacs, els pagesos i ramaders insisteixen en que s'ha de regular encara més la presència d'aquests animals i altres depredadors. A Herrera, en COPE Catalunya i Andorra, el Sergi Tor ha escoltat aquest matí les queixes de Tito Gaspar, que és un pagès del Baix Pallars.
Sí, Xavier Rivera, ramader i pagès del Vall Pallars, al nucli de Peramea, al costat de Gerri de la Sal, està en contra de la proliferació d'ossos al Pirineu i també de la resta de fauna salvatge. Mostra la seva crítica amb aquest augment que, en nom de la biodiversitat natural, està activant diversos governs. Superat el període hivernal, els ossos ara es tornen a veure al Pirineu i aquest mes de maig hi ha hagut dos atacs, en concret a la zona de la Vall d'Aran, a Baguerge, a una ovella de 35 quilos i també a Egesa, amb diversos animals morts. Xavier Rivera diu que l'os fa el que necessita, que és buscar menjar.
Un animal per menjar carn, perquè també mengen carn i tenen prou a l'abast, doncs agafen i maten una ovella, maten una vaca, maten un cavall i no tenen pas cap inconvenient en fer-ho i en menjar-se'l. Llavors, clar, a part del principal problema, a part dels animals que maten, sí, és de que, sobretot a Moví, els estralls que ocasionen degut a l'espantada que provoca els seus atacs, tots els altres animals del ramat doncs marxen assustats.
Col·lectius de pagesos es queixen que la seva veu no és escoltada i aposten per un equilibri que ara es trenca. A més, Xavier Rivera denuncia que han de lluitar contra els prejudicis de l'actual Conselleria d'Acció Climàtica a les seves peticions i que les compensacions per animals morts per atacs de fauna salvatge són mínimes.
No ens compensen de cap manera. Que va. Sempre la discussió és si ha sigut un os qui ha matat els animals, si ha matat una vaca... Ells tenen sempre l'última paraula. Tot això d'aquí doncs, comportarà un canvi en el moviment de la ramaderia extensiva.
L'administració catalana aposta per reagrupar els ramats amb la supervisió d'un pastor i prevenir les agressions de l'os. Una assegurança cobreix de funcions a partir de fenòmens meteorològics o desaparicions i també agressions. Com molt bé has explicat a Carles, la Generalitat de xifra en 16 els atacs de l'any passat. Una xifra que no ha augmentat, tot i que hi ha més ossos que mai al Pirineu, en una zona que engloba França, Navarra, Aragó i Catalunya.
I ara podem parlar amb el senyor Santi Palazón, que és biòleg i tècnic especialitat en el seguiment d'ossos del Departament d'Acció Climàtica. Santi, molt bona tarda i gràcies per atendre'ns, eh?
Hola, bona tarda.
Estem parlant de la presència d'ossos al Pirineu, el Pirineu concretament de Catalunya, el tram català. Les xifres diuen que n'hi ha 41. Això és així o és una xifra que, bueno, que va oscil·lar, bueno, Santi?
És així, depèn. Nosaltres, en l'estudi de diagnosi que vam fer l'any passat, 2023, amb totes les dades que tenim, van detectar que per Catalunya es van moure o van viure totalment 41 ossos. Això és el que tenim. ¿Vale? Mm-hmm. Els ossos dels 83 que van detectar tot el Pirineu, sabem que 41 han estat, almenys a Catalunya, alguna vegada o algun moment de la seva vida anual.
Una cosa, aquests ossos, aquests animals, se'ls fa algun seguiment especial? Quin tipus de seguiment se'ls fa i en quines comarques es van situant? Perquè, com tu deies molt bé, es van movent, no?, de Catalunya cap a l'Aragó, cap a Navarra, també cap a França, poder, no? Quin seguiment hi feu?
Sí, mira, nosaltres fem, des de la Generalitat de Catalunya, fem el seguiment a les comarques de la Ribagorça, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i l'Alt Urgell. I després estem totalment coordinats amb el Consell General d'Aran i tot el seguiment que nosaltres fem en aquesta part de Catalunya es fa a Catalunya.
Aquí hi ha un...
Vale.
Aquí
hi ha un... I per tant, nosaltres el seguiment és a través d'unes trampes que col·loquem, unes trampes fotogràfiques i unes trampes de pèls. Trampa significa que nosaltres els posem unes càmeres fotogràfiques, els posem uns pèls pegats a un arbre i ells el que fan és van allà, coloren, són atrets per aquesta trampa i es rasquen i nosaltres fem la fotografia. ¿Vale? Llavors tenim la fotografia d'aquests animals i després tenim els pèls que els portem a la genètica, al laboratori de genètica, i ens diu quin animal és.
Molt bé. I així els teniu...
Per tant, els podem identificar.
Els teniu identificats i controlats.
És un seguiment lent.
Mm-hmm. Costa...
lent.
I com és que està lent?
Això nosaltres intentem tot l'any per poder tenir les dades finals.
Molt bé, després tenim l'etern problema, Santi, de la convivència entre els ossos, que està al Pirineu, evidentment, la ramaderia i la gent, i les persones. En fi, es pot conviure amb tranquil·litat amb aquests 41 ossos que hi ha al Pirineu, Santi?
Sí, s'està convivint actualment i des de l'any 96 es van alliberar els primers ossos, hi ha una convivència. El que passa és que, evidentment, els ossos, en alguns casos, són animals depredadors, són animals grans, que pesen fins a 200 quilos o més, els mascles, i són animals que poden ser perillosos, evidentment, en algunes situacions. I, a més, són animals que part de la seva dieta és matèria animal. Sí, i a vegades el que fan és atacar ramaderia extensiva que està a la muntanya. I aquest és un problema que nosaltres tenim i que és un problema que afecta als ramaders de la muntanya on són els ossos. Clar. Per això estem fent sempre un sistema integral d'intentar minimitzar els danys que poden causar els ossos.
Hi ha algun sistema concret, alguna fórmula concreta per poder minimitzar aquests danys? Els pots explicar?
Sí, és un sistema... Nosaltres el que fem és... Nosaltres, el sistema integral són diverses coses les que fem. Primer, tot el que fem és agrupar els ramats que hi ha una vall, ens agrupem, els petits ramats dels propietaris, ens agrupem un ramat molt més gran. Aquest ramat el que fem és una gestió de contractar un pastor o contractar un ajudant de pastor. Mm-hmm. Després el que fem és comprar pletes i tancats electrificats perquè aquests animals puguin estar per la nit tancats, protegits amb el pastor i no es puguin ser atacats pels ossos. Mm-hmm. Després fomentem que aquests ramats estiguin protegits per gossos de protecció, ramats. També el que fem és construir cabanes a la muntanya perquè allà on està el ramat pugui dormir l'ajudant o el pastor durant la nit, o sigui, durant els mesos sí, sí. que aquests ramats estan a la muntanya pasturant, que són els de juny a octubre, nosaltres apliquem una sèrie de mesures perquè aquesta ramaderia extensiva es pugui quedar a la muntanya i pugui tenir les mínimes quantitats de danys, de baixes.
Clar.
Tenen baixes igualment i a baixes,
sí, sí, sí,
però no és tantes com si estiguessin sense aquest tipus de protecció.
S'intenta minimitzar el màxim possible. També tinc entès, Santi, ja pràcticament per acabar, sí. que hi ha una aposta clara pel turisme d'observació amb aquests ossos. Com està aquesta proposta, aquesta iniciativa? Com ho teniu?
Bueno, ara el turisme d'observació d'ossos és molt petit al Pirineu. Per què? Perquè no hi ha ossos, o no hi ha ossos, podríem dir, que es deixen veure molt. Es deixen veure molt poc en uns dies molt determinats i en unes zones molt determinades. Si tu vas a la Serralada Cantàbrica, on hi ha molta gent que es dedica a això, que viu d'això, perquè són empreses que porten gent a veure els ossos, i els ossos es veuen molt bé durant molts dies, és molt diferent. Aquí no. Aquí tenim molt poca quantitat. I el que s'està fent és que moltes empreses que fan és recorreguts per la muntanya ensenyant el que seria el medi natural.
Ja.
I dins del medi natural també tenim la presència dels ossos. Això és més important inclús que només anar a veure ossos.
Molt bé. Bueno, i si tens sort, doncs, si passes per allà amb l'excursió i pots veure una mica de lluny un os, doncs, bueno, millor que millor. Molt bé, Santi Palazón, biòleg tècnic que fa seguiment dels ossos al Pirineu del Departament d'Acció Climàtica. Gràcies per atendre la nostra trucada i seguirem molt atents al present i al futur d'aquests animals que s'han implantat al Pirineu. Santi, moltíssimes gràcies. Bona tarda.
Doncs bona tarda. Bona tarda i moltes gràcies.
Joan Ballori, bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
D'aquí no res, de les 3 i 5, Esports Cop, moltíssims continguts avui, no, crec?
Sí, ja tenim a Hansi Flick, el nou tècnic del Barça i Adeco, planificant a la ciutat esportiva, això sí, pendents del marge de fair play que té el club per fer operacions en aquest mercat d'estiu. Un dels noms que sona per reforçar el Barça és Mikel Merino, el futbolista de la Reial Societat, que ha parlat des de la concentració de la selecció espanyola. El sentirem de seguida. Estarem també amb les novetats de l'Espanyol. Demà aquest Espanyol Sporting per un lloc a la final per pujar a primera divisió. Avui es juga l'Eibar Oviedo amb empat a 0 del partit d'anada. Parlarem del triple salt estratosfèric de Jordan Díaz a l'europeu de Roma. També de l'or en solo tècnic a l'europeu de natació de Denis González. I dir també que ha renovat Antonio Carlos Ortega, el tècnic del Barça d'handbol, fins al 2027, després de guanyar la Champions.
Molt bé, més esports, com sempre, a partir de les 3 i 5 minuts. Bon programa, Joan.
Gràcies, fins ara.
Com et dic cada dia, nosaltres ho deixem aquí, però la Pilar García Muñiz continua explicant-te notícies que t'interessen a tu. Que vagi bé, molt bona tarda.